Tarragona Ràdio, podcast.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui, a Llops de Mar, ens visita un pescador que ha fet de la pesca artesanal i el respecte al medi el seu dia a dia. Marxem a l'Estartit per conversar amb l'Isaac Moya.
Doncs avui ens volem acostar a les arts menors, aquells arts de pesca més tradicionals que amb el temps s'ha acabat demostrant també com a més compatibles amb el respecte al medi i la pesca sostenible. I ho farem de la mà d'Isaac Moya, pescador de l'Estartit, que ha apostat plenament per aquest tipus de pesca. Anem a pujar a la seva barca per descobrir, entre altres coses, una iniciativa pionera com és la del projecte Sèpia. Isaac, sigues benvingut aquí a la Ronda Mar.
Hola, bones.
A veure, primer de tot, pescador i jove, dos conceptes que a dia d'avui, tant en el mar com amb la pagesia, trenquen una mica d'esquemes, no?
Sí, bueno, jo sóc pescador artesanal, ja ho has dit bé, pescant a l'Estartit, amb una barca d'arts menors, i sempre he sigut un apassionat per la natura, l'ecologia, i bueno, doncs aquestes dues coses són les que em mouen i em motiven a portar aquest estil de vida.
Com comença la teva història com a pescador? Sempre has tingut clar això de que et volies fer-te la mà?
No vinc de família de pescadors, exactament. Sí que hi havia hagut descendents, però bueno, el que tenia més a prop de mar era el meu avi, d'aquí a l'Escala, i sempre ens hem criat a vora mar, no? Ens hem criat aquí a la Creu, hi havia en Mariano, aquesta gent que tenia de Calzit, que tenien les barques aquí a la Creu, i sempre m'ha tirat, no?, una mica això, però el que em va fer una mica el clic de ficar-me a l'ofici va ser, doncs, l'inquietud aquesta que tenia per veure coses de sota el mar i el coneixement de les espècies que hi viuen i així. I amb els dos mesos d'estiu, doncs, que ens ficàvem les ulleres de bussejar i miràvem a sota aigua, doncs no en tenia prou. I això, entre això i la llibertat, doncs, d'aquest ofici, de que treballem sols, que tenim, bueno, una qualitat de vida que per mi és espectacular, doncs aquestes van ser una mica les motivacions, no? Poder estar en contacte amb aquest medi, amb el medi marí, estar-hi el màxim d'hores possibles i poder-t'hi guanyar la vida. I crec que és un ofici preciós.
Ara precisament explicaves això del teu avi, no?, que també t'ho havia llegit en algun escrit, que et va donar ensenyances i aquestes ensenyances també te les has portat ara, no? Què et va despertar? Què hi vas aprendre?
Bueno, el meu avi, pues, tot una caixa de valors, no? Jo, per mi va ser un referent, i ja no només amb la pesca, no? Vull dir, a nivell de vida l'avi va ser un referent, ell tenia una estima molt grossa en el mar, un respecte, i la seva manera de fer, doncs, a mi em va cautivar, i bueno, jo, pues, segueixo siguent fidel en aquests principis i aquests valors, i a dia d'avui, pues, segueixo fent les coses amb aquesta consciència.
Perquè a part de que tinguem moltes maquinetes avui en dia, el mar encara se l'ha de saber llegir, no?
Sí, està clar. Està clar. Mira, una frase del Moai, per exemple, que em deia això, em deia, mira, per molt que tingueu màquines que us sàpiguen dir quin temps hi haurà, no?, els parcs meteorològics que ara ens venen tots donats per l'aplicació mòbil, les teles, va dir, per molt que tinguis això, mai perdis el poder de l'observació, no? Fixa-te amb el vent, abans d'entrar al vent quines senyes hi ha, aquest fa a la barca, que, bueno, pues el poder de l'observació, que per molt fàcil que ens ho posin, hem de mirar de mantenir-lo.
Estableixes, estudies a l'Ametlla de Mar, si no vaig errat?
I,
sí. Sí, oi? A l'Escola Nàutico-Pesquera.
Sí, això va ser l'any 2007, que vaig deixar de treballar, havia treballat al Nàutic de l'Escala, després al Varadero, allà per treure les barques, i vaig decidir, doncs, de fer el pas i treballar en mar. I vaig trobar, doncs, aquest cicle que feien, que és el tècnic en pesca i transport marítim, aquí a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, que és aquí a l'Ametlla. Vaig anar a fer un any en allà i, bueno, encantat d'haver estudiat, bo, coses molt interessants. L'Ametlla és un molt bon poble per anar-hi a viure, almenys quan hi vaig estar visquent jo, i tota experiència positiva d'aquest viatge que vaig començar el 2007.
I d'allà, entre tot plegat, acabes triant les arts menors. Per què fas aquesta tria? Què t'aporta aquest tipus de pesca?
Bueno, vaig començar per tenir atribucions, o sigui, poder ser patró un cop surts de l'escola, d'estar 2 anys embarcats, amb barques grosses t'exigeixen, perquè el que vaig anar a treure'm és un títol una mica gros de la Marina Mercant, i després t'exigeixen doncs, fer 2 anys d'hores per poder tenir prestacions per poder fer de patró i tenir mando. Allà vaig començar l'endemà de sortir de l'escola, em vaig embarcar al palangre de superfície amb l'encapema, una barca que estava amarrada a Sant Feliu, i amb això anava a pescar bonitos, peix espasa i tonyina, amb palangre de superfície. Vaig fer un any allà i després el segon any ho vaig fer embarcat amb en Lluís Sureda, amb en Curro, i el nen, a l'escala de mariner amb la trenyina. Un cop vaig tenir aquests 2 anys d'hores, que ja tenia mando, doncs allà vaig decidir fer-me'n els arts menors, que una mica doncs, era l'ofici que més lligava doncs, amb el que te comentava abans, no? Els valors, el codi ètic, a l'hora de comportar-me jo en el meu dia a dia. Creia que era l'ofici de pesca doncs, que s'adaptava més a la meva manera de ser, i així és.
Perquè dintre dels arts menors, amb quins arts ens hem de situar? Amb tresmall, nanses... Hem vist que la sèpia potser és el que et tira més, no?, dintre de tot aquest tipus de pesca.
Sí, els arts menors, bueno, utilitzem una sèrie d'arts molt, molt diferents. O sigui, una mica la màxima motivació que té un pescador artesanal d'arts menors és dissenyar un art que sigui capaç de pescar una espècie objectiu i mirar de no tocar les altres, no? Això és el que me motiva a mi. Jo me situo, miro una sèpia, com dius tu, i dic, ostres, aquesta sèpia, on viu, on es reprodueix, o sigui, me faig una mica entendre la biologia d'aquesta espècie, i després doncs, intento dissenyar un art de pesca que pugui capturar aquestes sèpies i mirar de malmetre el menys possible, doncs, tant on te viuen com altres espècies que estan al seu voltant. I això és, diríem, la identificació, la identitat més clara d'un pescador d'arts menors i artesanal, que som capaços de dissenyar arts els quals no impactin ni amb l'entorn ni amb espècies que no anem a buscar.
Tu creus que sempre hi ha estat això? O últimament gent com tu i com d'altres exemples en sou un xic més conscients?
No, jo crec que la consciència i la manera de fer crec que ja va lligada amb el que seria l'ofici del pescador artesanal. El que passa que hi ha moltes pressions a nivell sobretot administratiu que fan que es prostitueixi una mica l'ofici, no? Et fan doncs, fer coses que igual no faries perquè tens unes exigències, sobretot econòmiques, dintre de l'activitat, que normalment són les que et fan fer coses que no ho fas, que no hauries de fer. Saps què te vull dir? O sigui, antigament el pescador doncs, anava a pescar i una mica feia la seva, doncs, amb el que t'estic dient, amb els seus principis, amb les seves necessitats. A dia d'avui pesquem molt per necessitat de tercers. Aleshores, això fa que la pesca artesanal doncs, també hi hagi males pràctiques amb ella. No la pesca industrial és dolenta i la pesca artesanal som els millors. No, això tampoc és així. Això va una mica amb cada persona i cada persona doncs, ha de portar en el seu dia a dia doncs, el seu codi ètic, la seva manera de comportar-se, igual que fa en terra, doncs, ho fem en mar. Hi ha gent per tot.
El fet que algunes espècies precisament d'arts menors s'hagin disparat, ara penso en preu, i en demanda al mercat els últims anys, això també hi ha ajudat?
No, mira, quan això normalment va lligat de la mà. El preu, com puja el preu, al començament tothom diu, ostres, que bé, no? Els pescadors diuen, ostres, que bé, no? Mira que bé que paguen la sèpia, mira que bé que paguen el calamar, o mira que bé que paguen el pop, però mirat una mica en perspectiva són molt males notícies. Perquè la pesca regeix per un sistema de comercialització que és una subhasta a la baixa, on t'afecta molt l'oferta i la demanda. Aleshores, quan nosaltres veiem, o quan la gent veu, que pugen molt els preus dels peixos, doncs normalment és perquè l'espècie està en males condicions i hi ha pocs exemplars al mercat. Aleshores, nosaltres som un reflex clar de l'estat de la mar. Com veus un port amb pocs pescadors i les barques sense un bon manteniment, vol dir que el mar està malament. Si veus una flota que és jove, que té projectes, que té les barques al dia i que s'estan sortint, doncs segurament és l'imatge d'un mar viu. En aquests moments estem bastant cardats.
Sí, perquè precisament, jo penso que l'Estartit sí que sempre ha estat un port una mica més petit, l'Escala un port una mica més gran, que fins fa pocs anys també tenia subhasta d'arts menors, però ara també va cap a Palamós. Això vol dir que també, no en crisi com deies tu, però que també ha anat baixant una mica el sector.
Sí, no, està clar. Vull dir, si hi ha hagut una reducció d'un 60, un 70% de la flota artesanal a nivell de Catalunya, doncs pots comptar que no ens equivocaríem gaire dient que hi ha hagut una reducció del mateix tant per cent amb estoc pesquer, vull dir, amb espècies comercials.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar.
I anem a com tu t'adaptes a això, o en el leitmotiv d'aquest tipus de pesca que practiques tu surten coses tan xules com el del projecte Sèpia. Suposo que molt satisfet d'aquest repte, no?, a dia d'avui.
Sí, molt. Mira, tot això ja, aquests projectes normalment ja neixen una mica de lo mateix, de la manera de veure i entendre la vida. Al final jo vaig començar a pescar i el que me trobava era quan anava a llevar les arts, no? Nosaltres calem al vespre, que calar vol dir tirar les xarxes, els tresmalls a l'aigua, vale? Ficar-los a l'aigua, doncs anem al vespre i després el dematí, de matinada, anem a llevar, que és l'acció de treure aquest tresmall de l'aigua. I en allà, doncs, jo em vaig començar a trobar ous de sèpia lligats, amarrats, en les meves xarxes i en els meus caps de fondeig. I jo preguntant als pescadors que hi havia pel port, els deia, tu, aquests ous que us trobeu, què feu? No, els retirem a mar. I aquests ous, quan els retireu a mar, què passa? Diuen o no? I tothom em deia, no ho sé. I aquesta inquietud, pues, em va fer anar a arribar fins a Barcelona preguntant al FECIP per un biòleg especialista en sèpies que me digués a veure què passava amb aquests ous que diàriament, doncs, els pescadors artesanals ens trobem amarrats als nostres malls i els atiràvem a l'aire. I aquest biòleg, doncs, em va dir que morien, tots aquests ous morien. Aleshores, aquí va néixer el projecte Sèpia per poder solucionar aquesta malifeta que fèiem sense ser conscients del mal que podíem ocasionar a l'espècie.
Del 2016, si no calculo malament, que és més o menys aproximadament quan comenceu, estem a 2025. Clar, és un projecte que, a part, més enllà de la tasca que feu com a pescadors, de la que ens explicaves ara, per exemple, dels ous, ha anat cap a una vessant molt divulgativa, no? O sigui, potser un punt que també li faltava a la pesca, aquest vessant de divulgació o de transmetre el que vosaltres feu.
Sí, està clar. Intentem, doncs, explicar-ho, intentem que això pugui servir d'exemple, doncs, a altra gent, ja no només pescadors. Al final és un concepte de minimitzar l'impacte que tenim com a humans en aquest planeta. Jo vaig trobar-ho, per exemple, doncs, fent aquestes bones pràctiques pesqueres amb el meu ofici, però vull dir, una mica és transmetre això, i creiem, doncs, que, bueno, el públic una mica objectiu és la mainada, que creiem que són els que estan més oberts i tindran més facilitats de poder entendre aquest moviment. I al final també, doncs, explicar que el que estem fent els pescadors, doncs, s'ha de conèixer, no? Perquè al final, si fem les coses i la gent no ho coneix, doncs no et poden valorar, no et poden seguir, i bueno, tenim l'obligació aquesta de poder explicar i estar orgullosos del que estem fent.
I ara, per exemple, tenim tot aquest febrer, que aquest any s'ha posat el plus aquest d'aquesta veda afegida. Com valoreu aquest tema de les vedes i, per exemple, el treball de la taula de cogestió?
Bueno, les vedes creiem que actualment són imprescindibles, perquè hi ha hagut una reducció tan bèstia de l'estoc, o sigui, hi ha hagut una reducció molt bèstia de captures. Antigament hi havia moltes famílies que se podien fiar d'aquests 4 o 5 mesos de la campanya de la sèpia, de pescar la sèpia i poder remuntar econòmicament els hiverns llargs. I ara, per exemple, doncs, portem 3 anys que les pesqueres de la sèpia són ridícules, no? Són suplementàries, no ens hi podem dedicar. Quan ha sigut sempre una espècie, doncs, estrella, no? Tant de la badia de Pals com la badia de Roses, són espècies principals importantíssimes. Doncs, bueno, fa 3 anys que els pescadors artesanals de Roses, l'Escala i l'Estardit, doncs, tenim moltes dificultats econòmiques i degut, sobretot, a la baixada d'aquestes espècies imprescindibles. Aleshores, doncs, bueno, una veda, no sabem si serà la solució total, però esperem que ajudi.
A què aduïu aquesta baixada de captures a sobrepesca? A efectes indirectes, per exemple, canvi climàtic, hàbitat, com... On hi trobeu la raó?
Bueno, jo suposo que no hi ha un sol culpable ni una sola raó, suposo que és una suma de diversos factors, no? Com tu dius, doncs hi ha una contaminació molt important, que al final són espècies molt properes a la costa i són les primeres de rebre, no? Aleshores hi ha una contaminació, doncs, brutal, molt poca aigua dels rius, no arriben sediments, no arriben nutrients, les cries de les sèpies, després hi ha un canvi climàtic que augmenta la temperatura de l'aigua i també estan fent una reproducció molt més llarga, però però més dèbil, amb menys ous, amb menys individus, acaben arribant a cap. Hi ha una sobrepesca, està clar que hi ha una sobrepesca perquè es pesca de totes maneres, la sèpia es pesca recreativament, artesanalment i industrialment, o sigui que segurament hi ha una sobrepesca i al final doncs és una cosa que no tenim totes les eines com per poder garantir que tingui una viabilitat l'espècie, no? S'està fent un pla de gestió, però també està a mitges. Hi ha un esforç molt gros amb la pesca recreativa que no està ni quantificat. Hi ha molt de factors, un altre que ens deixam, que és la climatologia, som molt i molt sensibles en els temporals, perquè la sèpia es ve a reproduir aquí arran de costa els mesos ara de febrer fins al mes de juliol-agost. Si hi ha un temporal a traçat, que vingués això el mes de maig o així, juny, que ja ens ha passat alguns anys, doncs tots aquests temporals el que fan és carregar-se tota la posta. Tots els ous que les sèpies han lligat, com que estan en poc fons, s'arrabassen i es perden. I després, doncs, bueno, com que és una sèpia, la sèpia hem d'entendre que viu un, dos anys, no? Naixerà ara aquest any, a l'hivern s'engreixarà i quan torni l'any que ve reproduirà i quan acabi de reproduir morirà, no? Doncs aleshores una afectació d'un temporal en un mal moment doncs, pot tenir una repercussió important durant els pròxims dos o tres anys, que pot ser que sigui això o no, no ho sé. No sé el que és. El que sí que t'ha de dir és que estem pescant un 10 o 20% de les captures que es pescaven fa 20 anys enrere.
Isaac, tornem als projectes. També hem llegit, ens hem fet ressò alguna vegada d'aquest Empesca't. Com va la iniciativa? De què es tracta ben bé això?
Bueno, Empesca't, ens vam reunir uns quants pescadors doncs, que teníem aquestes inquietuds, que estàvem col·laborant i treballant en projectes així per mirar de millorar la nostra activitat. I vam crear aquesta marca doncs, per donar imatge doncs, en aquesta part del sector pesquer doncs, que està involucrat en aportar millores al territori i mirar d'apostar per aquest camí. Arrel d'això, doncs, bueno, va crear expectatives i vam obrir una línia de comercialització perquè ens van començar a demanar peix doncs, al celler de Can Roca i restaurants així importants i vam obrir una línia de comercialització que va ser pionera en tot l'estat espanyol, aquí a Catalunya també, i al final era doncs, poder comercialitzar aquest peix sense passar per un model especulatiu que porta una subhasta. No? Si ens fiquem la idea, no tot el nostre peix va en una subhasta, en aquesta subhasta se fica el peix, comença un preu i aquest preu va baixant i pica el majorista en el preu que a ell li interessa per poder fer el negoci i revendre'l. No? Aleshores, normalment el més perjudicat sol ser el productor. Nosaltres vam voler trencar aquests esquemes, volíem uns preus justos i fixes pels nostres productes i vam crear una venda contractual, que aquesta va ser la pionera, on en comptes d'anar a la subhasta, el marc legal que cobria aquesta primera venda, que és la que estàvem obligats a fer, doncs és un contracte d'abastiment, que li diuen, on hi ha la part compradora, que era la nostra estructura, que vam crear entre aquests pescadors, aquesta empresa que vam muntar, i la part venedora eren les barques afiliades. I després doncs, es pactava una temporalitat, un preu per aquell producte, i nosaltres sortíem a repartir aquest gènere, aquests productes, en els restaurants que ens ho demanaven, cooperatives de consum i particulars, sempre garantint doncs, aquest preu just pactat entre les barques i la comercialitzadora, que eren nosaltres mateixos. Tot això ha sigut és idíl·lic, és preciós, ens ha encantat fer-ho, hem estat portant 3 anys i justament ara acabem de tancar perquè no podíem aguantar-ho més. Logísticament no ho podíem suportar.
Mm-hmm. Doncs aviam si d'alguna manera es pot tornar a recuperar amb alguna altra estratègia, alguna altra mètode, perquè la veritat és que és un projecte molt, o era un projecte molt a tenir en compte. Isaac, moltíssimes gràcies per passar aquesta estoneta per aquí, per la Randa Mar. Molt bona pesca, que vagi bé la temporada de sèpia o el que queda de la temporada de la sèpia després d'aquesta veda i ens hi tornem a trobar una altra estona.
Molt bé, doncs moltes gràcies per tot.
A tu.